no hi ha cap centre que no compleixi aquesta ràtio. És igual si és a la zona de Samuntà, a la zona de Marina, sortiran tots a ràtio 20 i les previsions, d'acord amb els números que tenim, és que pugui ser realment una ràtio real, que no superin els 20 alumnes.
D'aquesta manera, la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, ha anunciat el programa Aula LH, una de les novetats importants en el procés de preinscripció escolar per a infantil, i és que les ràtios inicials, com han escoltat, de les aules seran de 20 alumnes a tota la ciutat. El consistori també prepara ajustos puntuals per reubicar l'alumnat afectat per la pèrdua del concert de les escoles Xaloc i Pineda. Bona tarda, de seguida ens centrem en les novetats de la preinscripció escolar a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Des del Consorci per la Reforma de la Gran Via i el Samuntà, el futur de les masies de la Torre Gran i Cal Masover Nou passa per la seva reconstrucció. Amb dues masies es troben molt malmeses i en un futur passaran a disposició de l'Ajuntament de l'Hospitalet quan es dugui a terme el Pla Director Urbanístic Via Pol Gran Via. El darrer dia de Mobile World Congress ens hem volgut centrar en l'àrea dedicada a la tecnologia espacial i a satèl·lits, un sector que marcarà el futur de les telecomunicacions. Així ho ha remarcat a la seva ponència Pedro Duque, el primer astronauta espanyol en anar a l'espai.
En el sector espacial, digamos, se hace el intento de superar las barreras de lo imposible. Resulta un área donde se desarrollan las tecnologías por pura necesidad.
I en esports ens centrarem en el Club Tenis Taula l'Hospitalet, que va perdre ahir per 1-4 davant l'Atlètic Sant Sebastià. Malgrat la derrota, l'equip d'Òscar Gallego va deixar bones sensacions i continua molt a prop d'assegurar la permanència a la màxima categoria espanyola.
Hem de seguir lluitant, seguir entrenant, seguir fent el millor que puguem cada partit, com avui, tot i no guanyar, o tot i no empatar ni treure cap punt. Però bueno, la línia és aquesta, seguir perquè hem de sumar més punts.
No posem-nos a cap sostre ni límit i penso que la permanència l'obtindrem.
La tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, ha anunciat al programa Aula LH que la planificació educativa del pròxim curs mantindrà el mateix nombre de grups i una ràtio inicial de 20 alumnes per aula a tota la ciutat. L'objectiu és poder absorbir la matrícula viva durant el curs, tenint en compte la gran mobilitat d'alumnat que hi ha a la ciutat. El consistori també prepara ajustos puntuals per reubicar l'alumnat afectat per la pèrdua del concert de les escoles Xaloc i Pineda.
El procés de preinscripció escolar per a infantil iniciat el 4 de març arriba amb una novetat important. Les ràtios inicials a les aules seran de 20 alumnes a tota la ciutat. Així ho ha confirmat la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, al programa Aula LH de Televisió de l'Hospitalet.
No hi ha cap centre que no compleixi aquesta ràtio. És igual si és a la zona de Samuntà, a la zona de Marina, sortiran tots a ràtio 20. De matrícula viva entre primària i secundària portem 2.000 alumnes que s'han incorporat durant aquest curs, però també tenim les dades de les baixes dels alumnes que han marxat i són 2.400, amb la qual cosa ara mateix estem a menys 400 alumnes, no?, de com van començar el curs escolar.
Tot i que es mantenen els mateixos grups que l'any passat, hi ha alguns canvis en el mapa educatiu. L'Institut Pere Lliscart oferirà un únic grup de primer d'ESO, mentre que el Margarida Xirgun oferirà un de nou. D'altra banda, la privatització de les escoles Xaloc i Pineda obligarà a adaptar l'oferta educativa a l'entorn d'aquests centres.
Llavors portem aproximadament les famílies d'uns 50 alumnes atesos, i amb aquestes ja podem començar a tenir dades, doncs, que la demanda principal és a Bellvitge, amb la qual aquesta primera hipòtesi amb la que treballem seria correcta, però sí que és cert que hi ha algunes famílies, doncs, que preferirien Santa Eulàlia. Llavors, haurem de veure finalment, quan acabi el procés de preinscripció, si aquesta proposta d'obrir aquests grups acaba sent efectiva tal qual l'hem plantejat, o hem de fer alguna modificació i algun altre grup obrir-ho en algun altre barri.
Les protestes per reclamar millores en educació també continuen. Comissions Obreres ha convocat una mobilització el 26 de març per demanar noves escoles a la zona nord i més recursos. Des de l'Ajuntament reconeixen l'emergència educativa a la ciutat i asseguren que continuen treballant.
La realitat de la nostra matrícula viva, d'altes i baixes, fa que al final es tensionin molt les aules, perquè tens grups inestables, que t'entra alumnat nou però també marxa. Llavors entenem que això és una situació molt complexa per abordar des de la docència, dels propis professionals, i que per tant requereix de recursos i mesures extraordinàries o diferents que d'altres territoris doncs, no es troben en aquesta situació i no calen.
En paral·lel, el Govern de la Generalitat ha presentat un programa pilot per abordar situacions de complexitat educativa en 5 zones de Catalunya, una de les quals és l'Hospitalet.
El sindicat USTEC ha criticat avui en roda de premsa la decisió de l'Ajuntament de construir una nova comissaria compartida entre Guàrdia Urbana i la Policia Nacional a la cantonada de l'Avinguda Pau Casals amb l'Avinguda del Carrilet, uns terrenys que el Departament d'Educació va considerar en el seu moment adequats per a construir un futur equipament educatiu. Des del sindicat USTEC consideren que davant la manca d'oferta educativa i la sobreràtio que pateixen els centres de la ciutat, l'Ajuntament, han dit, hauria d'haver prioritzat la construcció d'una escola.
En lloc de destinar un solar de 10.000 metres quadrats que el Departament d'Educació considera l'únic vàlid en tota la ciutat perquè sigui destinat en un centre educatiu, ha decidit destinar-lo a un altre ús, en aquest cas a una comissaria de la Guàrdia Urbana. Des d'USTEC considerem que és un problema molt greu perquè la ciutat de l'Hospitalet necessita més centres educatius, perquè la gent necessita poder doncs, tirar endavant algunes de les reivindicacions que estem portant a terme al professorat, com són, per exemple, la disminució de la ràtio i la contractació de nous docents.
Educadors de Bèlgica han visitat aquesta setmana l'Escola Municipal de Música, Centre de les Arts, per conèixer la seva metodologia. La trobada ha servit per compartir experiències i saber quins elements i actuacions poden implementar al seu país.
La Hilde, regidora de l'Educació de la ciutat de Mol, a Bèlgica, ha recorregut 1.500 quilòmetres per conèixer de primera mà com funciona l'EMCA. Juntament amb 12 professores i la directora de l'Escola de Música del municipi belga, han fet una trobada amb el centre hospitalenc per conèixer quins elements i actuacions poden implementar.
Lo que para nosotros es muy interesante es que todos los niños en la escuela lo pueden disfrutar de ese método sin practicar la música como la música en una escuela de música. Cada chico puede participar a esa forma de música, de arte.
Més enllà de la metodologia educativa de l'EMCA, les visitants s'han endut una gran impressió dels professionals que hi treballen.
El entusiasme de les professores que saben que és la diferència de hacer eso o hacer nada, que és muy importante. Lo que hacen cada dia és formidable.
Des de l'EMCA valoren la visita sorgida gràcies al programa Erasmus Plus.
Com a ciutat, com a escola, és un orgull, no?, que ens vinguin a veure com fem, com reflexionem sobre tot el que passa a l'escola. I també és un moment també de reflexionar, no?, de veure quina és la seva visió sobre el que tenen a les diferents ciutats i també sobre el que veuen durant els dies que estan aquí observant l'escola. Sobretot el programa Tàndem els ha sorprès molt, perquè és un programa molt, molt inclusiu on tots els alumnes doncs, poden practicar, poden formar part d'un conjunt i tenen un objectiu comú.
La comitiva ha coincidit amb el centre a reivindicar el poder terapèutic, social i integrador de la música.
Des del Consorci per la Reforma de la Gran Via i el Samuntà, el futur de les masies de la Torre Gran i Cal Masover Nou passa per la seva reconstrucció. Amb dues masies es troben molt malmeses.
La darrera ventada va enderrocar una part de la teulada i mur de la masia protegida Torre Gran, al costat del riu Llobregat, a la zona de la Marina. Una altra masia, Cal Masover Nou, al costat de l'Hospital de Bellvitge, també es troba en condicions precàries. Només cal veure les fotografies de dins de l'edifici que es van recollir en un treball de recerca del 2019. Aquestes dues masies, en un futur, passaran a disposició de l'Ajuntament de l'Hospitalet quan es dugui a terme el Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via.
De la situació de Cal Masover Nou, que és una masia que es troba en aquest moment en situació de ruïna. Els elements estructurals de l'edifici ja no existeixen o estan en un estat molt deficient, i per tant necessitarà una intervenció, diguem-ne, més integral. I finalment la Torre Gran, que està a l'altra banda de la Gran Via, al costat de la bassa de laminació, també és una masia que està en estat ruïnós. Les darreres ventades han acabat de fer malbé alguns elements estructurals i, per tant, doncs, aquesta masia també s'haurà de rehabilitar. S'haurà de reconstruir més aviat, no tant rehabilitar, sinó reconstruir.
També passarà a ser propietat municipal la masia de Cal Trabal. En aquest cas, tot i ser més antiga que les dues altres del segle XVIII, es troba en millors condicions i necessitarà una rehabilitació més senzilla. Totes tres estan protegides pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de l'Hospitalet. La rehabilitació no s'abordarà fins que no s'acabi el futur soterrament de la Gran Via.
Tenim previst començar la intervenció sobre les masies en el 2029, una vegada estigui feta totes les obres de soterrament de la Gran Via, i per tant els projectes tècnics els farem de manera simultània amb les obres d'urbanització del sector. El pla director reserva 3 milions d'euros per la reconstrucció de les tres masies, per la intervenció de les tres masies. Aquests diners provenen de la cessió de l'aprofitament urbanístic que rep el Consorci com a administració actuant dins del pla director.
L'ús de les masies en el futur pla director urbanístic, quan se soterri la Gran Via i es faci el gran parc a la zona de Cal Trabal, encara s'ha de decidir. S'espera que tingui relació amb l'entorn i facin referència al passat agrícola de la zona o com a centre d'interpretació de la reserva mediambiental. En tot cas, l'execució de les obres de rehabilitació de les masies s'abordarà l'any 2031.
La transparència salarial deixarà de ser una tendència per convertir-se en una exigència legal. La nova Llei Europea d'Igualtat Retributiva i Transparència entrarà en vigor el 7 de juny i obligarà les empreses a ser molt més transparents amb els treballadors en matèria salarial. L'objectiu, entre altres qüestions, és eliminar la bretxa salarial entre homes i dones.
La Directiva Europea de Transparència Salarial entrarà en vigor a Espanya el pròxim 7 de juny, amb l'objectiu de posar fi al que s'anomena com a secret salarial i eliminar la bretxa salarial de gènere a tots els països de la Unió Europea. Aquesta norma ja existia a Espanya, però ara obliga les empreses a demostrar que paguen el mateix per fer la mateixa feina. Ho fan des d'abans de la contractació, a la mateixa entrevista. La norma també reforça el dret a la informació dels treballadors sobre la política salarial de l'empresa i endureix les sancions als empresaris per incompliment.
Quan arriba una persona, li han d'informar del salari que cobrarà. Però no només seran tant, sinó el per què, el motiu, és el que busquen, el per què. Després, la gent que ja està a l'empresa té dret ja no només al que hi ha ara mateix amb el tema del registre retributiu, que ara tens uns quadres, no?, on veus, vale, jo he de cobrar tant perquè faig tant i no sé què. Ara també el treballador pot anar a l'empresari i preguntar-li, explica'm per què estic cobrant això.
Amb aquesta nova llei, principalment, es busca acabar amb la diferència de sous entre homes i dones, i és que a Espanya la bretxa salarial persisteix, tot i els avenços normatius, el que justifica la necessitat de mesures com aquesta més contundents. La nova norma europea estableix un límit màxim del 5% en la diferència retributiva entre homes i dones que ocupin llocs de feina d'igual valor.
Controlar i regular i que estigui tot molt documentat i justificat el tema de que efectivament no hi ha una diferència per ser home i per ser dona. És l'important. I al final la frase més important és el que busca és que hi hagi un mateix treball per un igual valor.
L'aplicació d'aquesta norma seguirà un calendari esglaonat. El 7 de juny començarà a implantar-se a Espanya en empreses grans de més de 250 treballadors i tindran un any per complir els requisits. Per a les companyies més petites, el termini és més llarg. Les empreses que ja ho tinguin tot documentat tenen menys risc de ser sancionades. Les que no hauran d'adaptar-se el més aviat possible.
La discriminació de la dona encara és present a molts àmbits de la societat, també en la prevenció de riscos laborals, un fet que Comissions Obreres de l'Hospitalet ha abordat en un taller adreçat a delegats i delegades de prevenció de diverses empreses de la ciutat, des dels autobusos als centres de trucades.
Els valors de risc químic estan establerts a partir de la biologia, la massa muscular, els teixits i el greix dels homes. També passa amb els barems de risc muscular i esquelètic per manipulació de càrregues. I la majoria d'elements d'ergonomia també estan dissenyats segons el cos dels homes. Són només alguns aspectes de la salut laboral en què les dones encara no sou prou tingudes en compte, però n'hi ha més.
Per exemple, els EPIs, que són els elements de protecció individual, estan fets en perspectiva patriarcal per l'home. El cos de la dona és totalment diferent al de l'home. Per tal, no ens serveixen a les dones els EPIs que estan actualment funcionant per les empreses.
En aquest taller s'ha posat l'accent en el fet que les dones tenen més baixes per salut mental i emocional, probablement perquè encara han de fer una doble jornada, la professional i la de la llar i les cures de la família. una discriminació estructural que s'acaba traduint en baixes laborals a les empreses. També s'han fet preguntes retòriques per fer palesa la discriminació de gènere que encara es dona a les empreses, malgrat pugui haver-hi igualtat salarial, com ara aquí, de tot el personal administratiu d'una oficina se li encarregarà gairebé sempre parar i recollir una sala de reunions. Les delegades i delegats de prevenció de riscos de comissions a la ciutat han debatut aquestes qüestions en grup, seguint una eina, una guia pràctica que el sindicat posa a l'abast també al seu web.
Pues siempre es bueno tener más conocimientos y cuanto más cosas puedas aprender y puedas aportar, mejor para ayudar a tus compañeros o para mejorar los planes en los que participamos en la empresa, el plan de igualdad, el de, por ejemplo, el protocolo de violencia de género, todo este tipo de cosas, pues cuanto más preparada esté, más puedo aportar para poder mejorarlo.
Comissions Obreres recomana que la visió de gènere en la prevenció de riscos laborals s'incorpori sempre que sigui possible als plans d'igualtat.
Per la descripció a l'hora del pla d'igualtat i també per l'avaluació de riscos. El pla d'igualtat té un rang de negociació col·lectiva i, per tant, podem anar consolidant drets i podem anar consolidant una millor protecció de les dones en l'àmbit laboral.
En aquest taller de Comissions Obreres sobre salut laboral amb perspectiva de gènere, també s'ha posat l'accent a la necessitat d'incorporar als convenis col·lectius la diversitat de gèneres, més enllà de la divisió biològica home-dona. En la prevenció de la violència sexual, en la necessitat de reconèixer el dolor menstrual com a motiu de baixa mèdica i en la conciliació de la vida personal i laboral.
Dins del programa d'activitats que l'Ajuntament organitza per commemorar el 8 de març, el Dia de la Dona, l'Auditori Barradas ha acollit una representació dedicada únicament a les diferents associacions de dones de la ciutat. Es tracta de l'obra Calladites Estais Més Guapes, un espectacle de comèdia multidisciplinar escrit, interpretat i dirigit per dones que combina l'stand-up comedy amb improvisació, música, entrevistes i poesia. Protagonitzat per la Silde Castro, la Jessica Rojano i la Maria Rosa, l'espectacle ha despertat el riure del públic, però també des d'una vessant reivindicativa. Aquesta activitat és un clàssic dels actes al voltant del 8M. Cada any, el CAIT l'organitza per agrair la seva tasca a la desena d'associacions de dones que hi ha a l'Hospitalet.
Hem volgut fer una obra que faci doncs, que també tingui humor, no? Perquè d'alguna forma crec que relata moltes de les experiències que les dones vivim en el nostre dia a dia, en els diferents àmbits de la nostra vida, però que sempre és millor, no?, si s'explica amb un toc d'humor.
Amb molt humor, amb molt cinisme, i al final és com, bueno, hi ha un momentet que ens ho hem de prendre així, perquè si no les dones no aguantem la pressió a vegades, i és un moment molt interessant per totes les dones. També ens retrobem, els grups de dones de la ciutat, ens trobem aquí en aquest espai.
El que volem és que no perdem el que hem aconseguit fins ara i seguirem lluitant perquè no ens treguin res del que hem aconseguit.
Enguany, el Mobile World Congress dedica una àrea a la tecnologia espacial, un sector que marcarà el futur de les telecomunicacions. El Saló ha comptat amb la presència de la presidenta de la companyia SpaceX i de l'astronauta Pedro Duque. El divulgador espacial i youtuber hospitalenc Josep Calatayud ens ha acompanyat en aquest últim dia de Mobile.
En aquesta 20a edició del Mobile World Congress, l'espai té un pes molt important, i és que tenim un hall totalment dedicat a l'espai, una secció que es diu Noves Fronteres, i és que tenim agències espacials i el sector comercial més important, i estic segur que això arriba per quedar-se. Pel Congrés han passat persones molt rellevants, com és el cas del Pedro Duque, el primer espanyol a l'espai, que ha donat una conferència sobre com la tecnologia espacial ha tingut incidència en les xarxes mòbils i a la telefonia i la comunicació global.
En el sector espacial, digamos, se hace el intento de superar las barreras de lo imposible. Se desarrollan las tecnologías por pura necesidad. Las cámaras de los móviles provienen de un desarrollo tecnológico que se hizo para las cámaras que mandaban a Júpiter. Y lógicamente los satélites proveen a los móviles de su posición.
També ha passat pel Mobile World Congress la presidenta de SpaceX, és l'empresa d'Elon Musk, que gràcies a una tecnologia de coets reutilitzables han aconseguit posar una constel·lació de satèl·lits de més de 10.000 unitats a l'espai que donen connectivitat a tot el món. Aquesta constel·lació de satèl·lits serveix principalment per tenir connexió en zones que són remotes, on no tens internet, com a alta mar o a la muntanya, o en zones on hi ha hagut desastres naturals. Però no només als Estats Units tenim constel·lacions de satèl·lits, també aquí a Catalunya hi ha una empresa que es diu Satelliot, que està construint una constel·lació de satèl·lits ja operatius per la Internet de les coses i que estan revolucionant tota aquesta tecnologia.
Són satèl·lits fabricats 100% aquí, o sigui, a 500 metres d'on estem ara, i són torres de telecomunicacions en l'espai. O sigui, aquest satèl·lit que tenim aquí darrere és un satèl·lit que fa 5G, que permet que quan el teu telèfon perdi la connectivitat de les torres de telecomunicacions tradicionals, es pugui seguir connectant a través de satèl·lit. Llavors, una constel·lació de més de 400 satèl·lits a tot el món, o sigui, és cobertura contínua a tot arreu del món.
Hi ha una altra empresa espanyola, Almobile, que està desenvolupant un tipus de satèl·lits que no s'han vist mai i que té una tecnologia revolucionària.
És un motor de plasma que només amb energia solar i aire pot mantenir el satèl·lit per anys. La particularitat d'aquest motor és que el propi combustible és l'aire, o sigui, capta l'aire que queda remanent de l'atmosfera i no necessites carregar combustible convencional.
Tota aquesta aposta per el sector espacial arriba en un moment clau per la humanitat. Recordeu que d'aquí unes setmanes la humanitat tornarà a la Lluna amb el programa Artemis de la NASA i quatre astronautes que aniran a dins només donaran una volta i tornaran a la Terra per provar tots els sistemes per al 2028 fer dos missions i començar a construir una base a la Lluna.
Existen todavía una serie de tecnologías del espacio que pudiera ser que se desarrollen en el futuro cercano y que pudieran también dar algún tipo de nueva perspectiva o nuevas posibilidades a la humanidad.
El club tenis taula L'Hospitalet va perdre ahir per 1-4 davant l'Atlètic Sant Sebastià. Tot i la derrota, els riberencs van deixar bones sensacions i continuen molt a prop d'assegurar la permanència a la màxima categoria espanyola.
El club tenis taula L'Hospitalet va competir a bon nivell, però no va poder transformar el bon joc en punts. A ningú no se li escapa que el resultat final és negatiu, però l'equip marxa amb la sensació d'haver plantat cara a un rival que va presentar el seu millor equip possible.
El resultat és dolent perquè hem perdut i no sumes, sobretot jugant a casa, que els altres equips quan juguem a casa doncs els costa guanyar, independentment del nivell que tingui l'equip, els costa guanyar perquè a casa juguem millor, amb la nostra gent tenim més confiança i sempre els costa. No? És veritat que avui ells han vingut amb el millor equip que podíem fer.
La veritat que ha sigut una llàstima. Se'ns ha escapat diversos partits molt justos, que no han caigut de la nostra part, a sobre aquests últims dos guanyant 2-0, i bueno, pues, aquest cop no ha pogut ser.
Malgrat tot, aquesta derrota no representa cap revés important en la trajectòria positiva que està seguint l'Hospi aquesta temporada en la lluita per la permanència. L'objectiu continua molt a prop, tot i que encara cal sumar un parell de punts més per certificar-la matemàticament.
No tenim molt bé, però és molt important que seguim sumant punts, perquè encara falten molts partits i tampoc sabem els punts que l'escala pot fer d'aquí fins a final de temporada. No? Per tant, hem de seguir lluitant, seguir entrenant, seguir fent el millor que puguem cada partit, com avui, tot i no guanyar, o tot i no empatar ni treure cap punt, però bueno, la línia és aquesta, seguir perquè hem de sumar més punts.
Penso que no tindrem problema i que ara l'objectiu ha de ser seguir sumant punts i a veure on podem arribar. No posant-se cap sostre ni límit i penso que la permanència l'obtindrem.
El club tenis taula L'Hospitalet jugarà els dos propers partits de Lliga fora de casa i, a més, ho farà davant del líder, el Real Priego, i també del segon classificat, l'Arteal.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La planificació educativa del pròxim curs mantindrà el mateix nombre de grups i una ràtio inicial de 20 alumnes per aula a tota la ciutat. El consistori també prepara ajustos puntuals per reubicar l'alumnat afectat per la pèrdua del concert de les escoles Xaloc i Pineda. Des del Consorci per la Reforma de la Gran Via i el Samuntal, el futur de les masies de la Torre Gran i Cal Masover Nou passa per la seva reconstrucció. Amb dues masies es troben molt malmeses i en un futur passaran a disposició de l'Ajuntament de l'Hospitalet quan es dugui a terme el Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via. El Mobile World Congress dedica enguany una àrea a la tecnologia espacial i als satèl·lits, un sector que marcarà el futur de les telecomunicacions. Compta amb la presència del recinte firal de Gran Via amb empreses com SpaceX o Satelliot, que han dissenyat una constel·lació 5G pionera que comptarà amb més de 400 satèl·lits de nova generació. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.